a primera hora d'avui cap vespre. Per tant, la policia local recomana utilitzar rutes alternatives per entrar a la ciutat.
Són les 12:04 minuts. Amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 14 de gener, i avui començarem el programa parlant de la campanya de rebaixes al petit comerç. En parlarem amb el president de Pimef Comerç, en José Javier Marí, i més tard obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats de Niban Llarza. I com sempre fem els dimecres, completarem el programa sortint al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de la nostra companya, la Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti, al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12:05 abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comença amb la repassada a l'actualitat parlant del preu de l'habitatge de lloguer a Eivissa, perquè lluny de baixar, continua incrementant-se perquè la demanda segueix creixent. Segons el president de l'Associació de Professionals Immobiliaris de Pimef, en Ricardo Sánchez, el preu no ha arribat al seu sostre.
Sí, la demanda continua sent molt superior a l'oferta. Les agències immobiliàries asseguren que per una sola oferta d'un pis en règim de lloguer per tot l'any, les sol·licituds poden arribar a les 30 o 40 al dia. De fet, assegura Sánchez, no poden atendre tota aquesta demanda, per la qual cosa les ofertes no estan publicades més de 2 dies.
O sacamos pisos en alquiler anual, pues eso, de media estamos recibiendo 30 llamadas al día por cada piso. Sobre todo pisos que están en un precio medio asequible, es un aluvión. Nosotros los anuncios no los podemos tener más de 48 horas publicados porque es que es ingestionable el volumen de llamadas, de correos que recibimos.
Sánchez, es refereix a pisos d'una habitació per uns 1.200 euros al mes. Destaca que els sol·licitants d'aquests habitatges, com deim, d'una sola habitació, solen ser famílies de 3 o 4 membres.
Sí, un piso una habitació i postulant a lo mejor de 4 membres para vivir en un piso una habitació. Es que es una situación dramática, nosotros la vivimos cada día, llevamos alertando desde hace mucho tiempo.
El president de l'Associació de Professionals Immobiliaris creu que la bonificació del total de l'IRPF als propietaris d'habitatges que no pugin el lloguer proposada tant pel govern de Pedro Sánchez com pel de Màgraga Proens no tindrà una incidència important si no va acompanyada d'altres mesures que aconsegueixen incrementar l'oferta d'habitatge a Eivissa.
Creemos que tiene que ser una batería de medidas muy importante, acompañada de un presupuesto muy importante. Agilizar trámites, agilizar suelo y que se pueda crecer el parque de vivienda disponible actual, que además se acompaña con medidas, con incentivos fiscales, beneficios para los propietarios de aquellas viviendas que no han salido al mercado. Todo eso es positivo, pero claro, pequeñas medidas, yo creo que en esta situación no va a cambiar prácticamente nada.
Destaca també que s'ha d'acompanyar amb seguretat jurídica per als propietaris que vulguin llogar el seu habitatge durant tot l'any. Assenyala que alguns han deixat aquests lloguers per temor a patir impagaments o perquè es poden passar 2 anys esperant un judici perquè s'alliberi un habitatge que el llogater no paga.
I canviem ara d'assumpte, Nieves, i acabem parlant d'ocupació d'habitatges, perquè les empreses de seguretat expliquen que, tot i que a l'hivern hi ha molts d'habitatges buits, la majoria d'intents d'ocupació es produeixen a l'estiu.
Si el passat dilluns es va produir un intent d'ocupació d'una casa de camp a Sant Antoni, 2 persones van intentar fer-se passar per electricistes, canviar el pany de la casa i desconnectar el sistema d'alarma. Però segons les empreses de seguretat, les ocupacions es poden produir a locals comercials, a primeres residències, a obres o a habitatges vacacionals. Àngel Ruiz, gerent de Red Seguridad, assegura que els casos augmenten en 3 mesos de maig a octubre.
Es más siempre en verano que en invierno. quizás porque la gente viene buscándose la vida en todos los, o bien por trabajo, o bien por buscándose la vida en otras cosas, que hay más en verano.
Segons dades dels jutjats d'Eivissa, l'any passat es van registrar a les Pitiüses 161 delictes relacionats amb les ocupacions. Això suposa un descens del 14% respecte a l'any 2024.
I deu deixar aquí Nieves pel que fa a l'actualitat i ara en uns minutets t'escoltam amb Nivan Llarza.
Fins després.
Són les 12:09 i nosaltres ara comencem parlant d'estalvi. Volem estalviar-nos alguns suets i també parlem de comerç local. I avui començam, com us deia, parlant de la campanya de rebaixes. Des del dia 7 de gener, nombrosos comerços ofereixen descomptes que poden arribar al 50%. Avui volem parlar de comerç local i també d'altres assumptes relacionats amb les rebaixes i ho feim amb el president de Pimef Comerç, en José Javier Marino Vera. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quin balanç podem fer d'aquesta primera setmana de campanya de rebaixes?
Bueno, la veritat és que comencen les rebaixes en gener, diríem que una certa unanimitat amb aquestes dates, que això jo crec que és molt important diríem d'aquesta referència en el client, que la major part dels comerços estan de rebaixes. Sí que es ve que les rebaixes de gener, si els comparam amb anys enrere, lògicament han baixat bastant, en el sentit de que lògicament els hàbits de compres, les compres, diríem, online, tot aquest univers que hi ha avui en dia en el comerç, ha fet que bàsicament les rebaixes no tinguin l'impacte que tenien anys enrere, no? Si bé és cert que podem valorar que aquests primers dies de la setmana, lògicament, veiem que sí que hi ha una afluència molt important, sobretot en el centre, en aquest cas neuràlgic de la ciutat d'Eivissa, a nivell, diríem, de clients que sí que estan buscant aquest tipus de producte o aquest article que no varen poder comprar o que es varen deixar de comprar esperant les rebaixes. I a partir d'ara sí que també veiem que aquest mateix client ja s'està dispersant molt més també a nivell, diríem, del que pogués ser el comerç, diríem, més de l'Eixample, més dels pobles, més dels diferents municipis, on sí que ja comença a veure-se, diríem, aquesta rebaixa més pausada de búsqueda d'aquests articles que s'ha, no estan en subjectiu del primer dia, però que al final veiem que mica en mica, en el clima que acompanya i la situació que tenim, que mica en mica es van entrant dins les botigues i es van fent aquests clients dins les botigues que nosaltres defenem i que representam, no?
Que són les petites i mitjanes empreses, no?
Està clar.
I quines són les previsions que tenen aquests empresaris, aquestes pimes de cara a aquesta campanya? I valtros a Pimef, també, què podeu esperar d'aquest període?
Bueno, a veure, és veritat que avui en dia es donen uns números una mica, a vegades, jo diria que en algun cas a vegades exagerats, perquè es donen sense per mitjans de comunicació que la mitja de compres en rebaixa serà d'uns 200 euros. Bueno, jo quizà no sé si arribarem a aquestes mitges, perquè és difícil a vegades aquí a Eivissa fer una comparativa amb aquest tema, a no ser que féssim un estudi important de mercat a peu de carrer, no? Però sí que es va que nosaltres les rebaixes que nosaltres tenim o que representam dins el nostre comerç, sí que veiem que són unes rebaixes que durant el mes de gener es van, mica en mica, es van incorporant dins aquesta primera quinzena, quasi tots els comerços, i els comerços, lògicament, no tenim a vegades la capacitat, diríem, d'un dia per l'altre es canviar tots els preus dels productes, etcètera, etcètera. Sí que moltes de les botigues ho van fent, durant un parell de dies abans, però com que passam de Reis pràcticament a rebaixes amb un pis-pas, al final veiem que hi ha botigues que per la seva estructura, per la seva capacitat, retrasen una mica més aquest posar tots els productes de rebaixes. Però jo diria que avui en dia, en aquest moment, aquesta setmana, jo diria que ja cap de setmana passat totes les botigues tenien els productes ja bastant ben presentats en els seus preus i els seus percentatges i aquestes previsions són que realment dins aquest mes es treu un rendiment lògicament en aquests sobrants de productes de temporada i com deia abans, doncs aprofitant que el clima ens acompanya, no?
I precisament ara que parlàvem una mica del flux de les vendes, va més fort les dues primeres setmanes i llavors baixa paulatinament, o és un ritme que es manté constant?
Bueno, també depèn una mica de les estocs. Lògicament ja es van rebaixant les estocs dins els comerços, però jo diria que són unes rebaixes que durant el mes de gener es mantenen. Llavors, si bé ja és febrer, es fa servir una mica ja aquest moment de liquidació de segona rebaixa o de liquidació de producte i de rematar el màxim dins el mes de febrer o dins final de febrer aquestes rebaixes. Sí que es ve que el fet, diríem, de canvi de temporada a Eivissa es nota molt, diríem, que ja quan passant de lo que és hivern a primavera, o quasi pues, tenim que anar quasi directament a l'estiu per començar temporada. I ja sincerament, pues, quasi com que hi ha 3 mesos, depenent com cau la Setmana Santa, que lògicament costa bastant estar aquests 3 mesos de rebaixa per molt que tinguem a vegades producte nou, a vegades mos costa, lògicament, dins el mes de març treure aquest producte, sobretot pel clima, perquè encara fa fred, no hi ha un canvi de clima, no hi ha un canvi, diríem, en aquest aspecte, i també és veritat que no ha començat temporada i els inputs de les famílies no són els mateixos que hi ha dins temporada, no?
Clar, l'economia i el clima, en aquest cas, són dos factors que conflueixen, no?
Sí, sí, i sobretot també el flux de gent, diríem, perquè hi ha que entendre que fins al mes de març, doncs, gent que ve a treballar, posada a punt de totes les empreses, té un moviment, diríem, que fa que, pues, canvi de temporada, tot això ajuda molt a que realment, pues, el comerç es torni a posar en marxa d'una manera important ja de cara a estiu, no? Uh-huh.
Han posat damunt la taula el factor del clima, està fent fred aquests mesos, com ha de ser durant els mesos d'hivern, evidentment, però no sé si els comerços dedicats a la venda de roba, de calçat, són els principals protagonistes, no?, d'aquesta temporada de descomptes, o també hi ha altres sectors que també tenen un pas important?
Bueno, jo diria que els principals sectors amb aquest tema, doncs jo diria que són els sectors, diríem, de calçat i de roba. Lògicament, sí que es ve que també hi ha, doncs, aquesta part d'electrodomèstics, que lògicament fa que s'activin aquestes vendes d'aparatos, d'aparells que són precisament per combatir una mica aquest clima, o combatir aquest fred. Si bé és cert que tots sabem que ja pareix que veiem un horitzó molt, molt proper el tema, diríem, de la temporada d'estiu, però encara ens queden mesos i segurament que, no sé, el mes de març, que sempre sol ser un mes una mica ja volàtil, que mai sabem cap on va, doncs sí que gener i febrer són mesos que teòricament és quan fa fred i quan té que fer fred, lògicament. Tot i que deien que enguany seria molt templat el tema d'hivern, doncs pareix que s'han equivocat de moment una mica, no?
Idò, ara que tenim en compte quins són els principals protagonistes d'aquestes rebaixes, hem dit roba, calçat, electrodomèstics també per fer front a aquestes temperatures més fredes, què hem de tenir en compte, feim servei públic, què hem de tenir en compte abans de comprar en aquesta campanya? Quins consells són els que estàu donant des de Pirmec?
Bueno, nosaltres, primer, els consells que donem en els comerciants és que lògicament tinguin el sortit de producte el més ben exposat possible, que estigui lògicament en doble etiquetat, que realment tinguin molt clares les dates de comença i de final de rebaixes de cara al client, i que lògicament, pues, els productes que tinguen de rebaixa, pues, són els productes que tenen de campanya. En els consumidors, doncs, pràcticament les mateixes, serien un poc les mateixes recomanacions. Sí que es ve que notam i que veiem els mitjans de comunicació que certes cadenes, doncs, potser, doncs, quan un va a buscar el producte no troben el producte que hi havia una setmana abans, però jo crec que en la major part del comerç, diríem, que nosaltres representam, el producte que es posa en rebaixes no és un producte que està almacenat dins un magatzem, és un producte que està allà dins la botiga, és un producte que necessitem treure perquè en un parell de mesos tindrem el producte d'estiu i necessitem aquest espai per exposar el nou producte. I com et deia, doncs, lògicament, nosaltres sí que recomanem lògicament en el públic eivissenc, en els clients eivissencs, que passin per les botigues, que vegin les botigues que nosaltres representàvem, les botigues que representa PIME, les petites botigues, les microempreses, els autònoms, que realment jo crec que és una mica els cons que donem un poc i mantenim els carrers i mantenim la llum de les ciutats i dels pobles, vull dir. I en aquest aspecte jo crec que està clar que que combatir, pues, lògicament, amb aquestes plataformes, amb aquest hàbits de compra que hi ha, que s'estan canviant, lògicament, pues, entenem que hem d'intentar competir una mica, pues, amb aquestes eines com, bueno, de fidelitzar els nostres clients, de participar en campanyes, com aquesta que recentment hem fet dels 9.000 euros, que realment sempre té un impacte molt important dins el comerç i dins, sobretot dins els nostres clients, i en la plataforma de Som Comerç, que d'alguna manera ens serveix per fidelitzar els clients, etcètera, etcètera. Llavors, a part, cada estratègia de cada botiga que vulgui fer per la seva compte, no?
Aquesta campanya de rebaixes d'hivern arriba just després del Black Friday, que ja s'ha convertit també en una data essencial en el calendari de compres, després de Nadal, amb molt poc marge de temps per canviar entre la campanya de Reis i rebaixes, com comentàvem abans. Quin balanç fan els comerciants d'Eivissa d'aquestes festes de Nadal, d'aquest Black Friday?
Bueno, al final es van anticipant una mica les compres, sobretot per el tema de Black Friday, que aquesta campanya s'ha consolidat com una campanya molt important dins la banda de comerç, i realment s'anticipen moltes de les compres que ja volen fer per Nadal, s'anticipen dins aquesta campanya. Llavors, si bé és cert que motiven una baixada, diríem, durant un parell de setmanes abans de Nadal, diríem, de trànsit per dins les botigues, i lògicament el consumidor s'està afiançant una mica a comprar i aprofitar aquests dies, que quasi sempre hi ha uns descomptes extres, diríem, de producte, de temporada, i llavors en Nadal sí que nosaltres ens beneficiem una mica de carregar d'última hora, de carregar el que necessita fer, diríem, en una època que sí que es ve, que el que estem notant és que amb l'excepció de boixos, amb l'excepció d'infants i tema de joguets i de jugarois, al final molt de regal de Reis s'està anticipant dins el tema de lo que puguem ser Nadal, no? I al final això fa que a partir de Nadal estan buscant una mica, esperant la campanya de rebaixes.
Clar. Hi ha aquest període, no?, entre aquestes campanyes i les rebaixes. Què han de fer els petits i mitjans comerços aquí a Eivissa per fer front a aquestes compres per internet, en aquesta anticipació de les compres per Black Friday? Una de les recomanacions que feis des de PIMEF, per exemple, és apostar per la digitalització per tenir presència a internet?
Bueno, clar, ja de fa molts d'anys que intentem. Està clar que avui en dia vendre a internet no és tan fàcil per petit comerç, però sí que és veritat que nosaltres recomanem almenys digitalitzar els procediments bàsics, diríem, de lo que pugui ser venda i de tenir d'alguna manera un sistema on puguis valorar una mica ràpidament els resultats i els rendiments, diríem, de com et va la campanya. I a part d'això, lògicament està present, diríem, dins la xarxa, almenys com a informació, i que llavors sí que utilitzem aquestes xarxes socials una mica més locals o una mica més enfocades en els clients directament per presentar una mica les novetats, que feim, que no feim. Sí que hem d'estar sempre una mica actius d'alguna manera, sobretot per poder millorar aquest trànsit de clients dins les nostres botigues, i que aprofitar aquestes persones que puguin venir a les botigues, ja sigui amb estratègies de màrqueting, d'ofertes puntuals, per llavors fidelitzar dins les nostres botigues aquests clients, no? Que al final, jo que penso que un client que entra dins una botiga, que li agrada, que compra alguna cosa, que realment fa una bona compra i que treu un bon rendiment d'aquesta compra, al final aquest client el pròxim dia que vol comprar se'n recorda precisament d'aquesta compra si és que li ha sortit bé. I això és una mica el que intentem recomanar d'alguna manera, sense obviar que lògicament ha que estar al dia a nivell de digitalització, ha que començar a aprofitar totes aquestes eines dins les possibilitats, dins les capacitats, no? Tenim que intentar buscar aquest equilibri de no voler pareixer-nos massa, perquè al final perdrem molt de temps volent ser una cosa que no podem ser, però sí que hi ha que buscar aquestes eines, diríem, més bàsiques per contactar amb els nostres clients i per poder-los fer entrar dins les nostres botigues, no?
Clar, buscar aquest equilibri que ara mencionaves, no? Això és viable per a alguns comerços, fer aquesta part, perquè és com un comerç paral·lel, no? Està a internet, també.
Bueno, està clar que està clar que hi ha una part, diríem, que és aquesta part estratègica de procediments que jo diria que molts de comerços estan intentant i estan fent, llavors hi ha una part que és un lastre, com un lastre, diríem, que és aquesta part, diríem, que segurament s'hauria de canviar, i nosaltres des de PIME, o si ho estem demanant, que es canviïn una mica les regles de joc en el que puguin ser grans plataformes o grans cadenes, en el que pugui ser el comerç. No podem tenir les mateixes regles de joc, no podem estar tenim menys avantatges que els grans a l'hora de contratar personal, tenim menys avantatges a l'hora de poder, diríem, arribar als nostres clients. Totes les avantatges estan posades, tot el que s'està enfocant, totes les normatives, tot s'està enfocant una mica sempre de cara a grans cadenes, i els petits normalment ens costa molt anar dins aquest, o sigui, darrere. Per què? Pues perquè tenim tota una sèrie de feines a vegades que no ens permeten gestionar les nostres botigues de la millor manera. I és una mica també perquè tenim que estar mirant dia a dia, pues, que ens surtin les comptes, que ens surtin els números, i avui en dia, pues, lògicament, la fiscalització, les cotitzacions, realment, i la facilitat o dificultat, millor dit, a vegades de trobar un personal, perquè, clar, no és el mateix per una gran cadena que necessita una persona per buscar personal, que amb una persona pot buscar personal pràcticament per un munt de centres, que en altres, que al final pues, ho tenim que fer en altres, o i tenim que buscar un perfil a vegades que ens encaixi en hores, en horaris, etcètera, etcètera. No? I tot això fa que realment pues, no ens sigui tan fàcil competir, no? Però bueno, jo crec que moltes empreses i molts de comerços ho estan intentant i crec que ho estan fent bastant bé, no?
Uh-huh. Parlem ara també una mica més enllà d'aquesta campanya de rebaixes de comerç local. Precisament ara, durant els mesos d'hivern i també a zones molt concretes de Silla d'Eivissa, veiem molts de comerços tancats en aquesta època de l'any. Què podem fer per incentivar que aquests comerços obrin tot l'any o més mesos de l'any?
Bueno, a veure, serà difícil, sobretot si pensàvem en comerços que estan en zones turístiques. Aquí ja no ens hi podem posar perquè realment s'està treballant bàsicament en uns mesos molt puntuals. Hi ha una manera de fer que al final, pues jo crec que sempre penso una mica perquè la gent també se'n doni compte. Al final, si aquests comerços compleixen, diríem, en poder tenir aquest abast d'articles més prop dels turistes d'una zona determinada, doncs si són o no hi són, hi ha molta diferència. Si no hi fossin, doncs realment doncs aquesta zona, diríem, baixaria a nivell de reclam turístic, baixaria segurament que els turistes una vegada que hi vagin, doncs si no troben res, només estan a l'hotel i pren de sol, possiblement i no poden fer altra cosa, segurament que es queixarien, doncs jo crec que aquest tipus de comerç és necessari per aquest tipus de zones, diríem, que estan comentant, i llavors, lògicament, a vegades, el que dèiem, molts de comerços tanquen, uns tanquen perquè tenen que fer vacances personal, tenen bàsicament un personal mínim, i és que al final no tenim la possibilitat de contratar una persona només perquè es pugui fer vacances. Al final, veiem que una mica aquests drets que normalment demanem pels autònoms i per les petites empreses, que també necessitem fer vacances en altres. I al final, l'única manera de fer vacances pues, és pues, únicament fer vacances a vegades és tancar el comerç durant un mes, durant un mes i mig, durant dos mesos, perquè al final poder descansar i poder tenir una vida el més apareguda a la normalitat, no?
La conciliació de la que tant parlen.
Exactament.
Idò, teníem un munt de més assumptes damunt la taula per comentar avui amb en José Javier Marín Nogueras, president de PIMEF Comerç, però haurà de ser en una altra ocasió perquè avui ja mos han passat de temps, però ha estat un plaer i volem comentar aquests assumptes en una altra ocasió. Així
quan vulgueu.
Fins aviat. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i en tornar tenim Gabinet de Curiositat. Serà d'aquí un minutet.
IB3 Ràdio és Dial. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
a IB3 Ràdio, al dia, a Eivissa i Formentera. Gabinet de Curiositats, amb Ivan Llarza.
Amb aquesta sintonia arriba el moment d'obrir un nou calaix, el primer d'aquest any, del Gabinet de Curiositats del nostre company Ivan Llarza, per parlar precisament de paraules. Bon dia, Ivan, com va l'any?
Bon dia, com anem?
Molt bé, molt bé. Quines paraules portes per estrenar aquest 2026?
Idò, avui reprenem el món de les paraules, que tant ens agrada aquí al Gabinet, al qual hem dedicat molts de gabinets al llarg dels anys, però avui farem una cosa una mica diferent. Per desgreixar una mica de tota la dolçor nadalenca, de tots els torrons, de tots els polvons...
Que mos fa falta, eh?
Sí, ja fa falta desgreixar una miqueta. Parlarem d'una família de paraules, diguem-li peculiar, els insults. I com que al Gabinet som grans amants de la natura, avui ens centrarem en un tema molt curiós, i és els insults que tenen com a protagonistes els pobres, diria jo, els pobres animalets. No sé si els nostres oients s'hauran fixat alguna vegada que hi ha una gran quantitat d'improperis i paraules grolleres que tenen com protagonistes els animals. Així que avui intentarem salvar l'orgull dels animals, que els pobres no han fet res per mereixer això, i anem-hi.
I això sembla un tema molt interessant, sempre que no ens cridin de la direcció per tancar-nos el programa per ofendre l'audiència.
Ho intentarem. En realitat, moltes d'aquestes expressions tampoc són les més fortes que li pots dir a una persona, però sí que tenen el seu puntet, tenen el seu sabor. De fet, algunes tenen bastant tradició i les podes escoltar molt sovint. Jo les escolto cada setmana, jo crec que escolto alguna. Començarem amb un dels animals que podríem dir que és el cap de turc de la granja, com diu la meva família aragonesa, el capacico de las hostias. Aquest pobre li cauen totes per tots els costats. L'asa. L'asa, el ruc, el burro, Equus asinus, és el meu nom en llatí, és un mamífer de la família dels èquids. De fet, la paraula ruc també s'usa per definir el mascle de l'asa, mentre que la femella és coneguda com la sumera, la ruca, la burra. I dins del gènere Equus, al qual pertanyen els rucs, també s'hi troben els cavalls. De fet, els asens, els pobrets, són prou interessants. Jo crec que no ens hi fixem. Podin aprofitar millor la vegetació i capturar humitat dels aliments o digerir vegetals molt poc digestibles per als cavalls. I és un animal molt curiós. Com a regla, es passa de 14 a 16 hores al dia alimentant-se.
Ostres!
Jo crec que no ens hi fixem. Jo crec que l'associació de menyspreu cap a l'asa prové probablement de la literatura clàssica, on no demostren gaire intel·ligència, saps? D'aquí que ruc, burro, hagi esdevingut un sinònim col·loquial de ximple, bambo, tonto, el que sigui. I un extrem d'això és la mitologia hindú, on l'asa és l'animal que acompanya a les divinitats negatives o als dimonis. I donem-hi per salvar l'orgull de l'asa, perquè aquest mesquín dona bastant de sí, això és veritat. Un dels meus insults favorits, i això ja em fascina perquè jo l'he descobert de gran quan he vingut a viure aquí, no és no només asa, és tros d'asa.
I el fa servir?
Jo no, jo intent parlar bé, no, això no ho fa servir, jo normalment ho dic en castellà, però tros d'asa, és a dir, encara que tu pots dir asa, no siguis asa, tros d'asa, ni tan sols et diuen asa sencer. Això em sembla genial. La primera vegada que vaig escoltar tros d'asa, el diccionari, anem a les fonts, com periodistes que som, descriu aquest insult com home molt estúpid o grosser. Però, i això és encara millor, en realitat, el tros d'asa amb el qual insultes pot variar, ja que pots dir cap d'asa o encara millor Culdasa, i això ja és literatura de nivell.
Sí, sí, aquest és un clàssic entre els clàssics, és la base de la piràmide dels insults.
Sí, 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 sí. Idò, encara que no hem acabat en la família de l'Asa, perquè després està la Sumera, que també té el seu, el diccionari defineix a la femella de l'Asa com dona grossera o molt curta d'enteniment. En castellà el que diríem eres una burra. I després estan les variacions de quins com mula vea, això ho he escoltat a casa, o és més caparrut que una mula, i seguint amb els grans clàssics no podia faltar la família del porc, jo crec que els oients ja se l'haurien imaginat. I aquí hi ha una cosa curiosa, ja que d'una banda tenim un amor incondicional al porc, com a societat, no?, que menja porc, sí, ja sigui ensalat, en dolç, de l'ensaïmada, a les frites de porc, de freixures, de la sobrassada, al bescuit de Nadal, tot du porc.
Sí.
I la famosa dita, que jo m'encanta, és del cerdo me gustan hasta los andares. Però d'altra banda tenim tota una família d'insults com marrano, porc, també en femenit, truja, que és bonica la inclusió, és que pulides per la paritat lingüística. No només hi ha marrano, porc, també hi ha truja. El diccionari defineix truja com la femella del porc destinada a criar i alhora també com dona bruta materialment o moralment.
Vaja.
En castellà això seria una marrana, és una puerca. Se t'ompli la boca.
Però aquest matís moralment també, vull dir.
Sí, això hi ha una pressió social contra la dona, ja ho veiem aquí.
Sí, sí.
Deixant d'un costat els mamífers, anem a un insult molt curiós. Això és molt curiós. La primera vegada que el vaig escoltar, burinot, barrinol i variacions. El burinot és un insecte himenòpter de diverses espècies de gènere, del gènere Bombus. Uh-huh. Això ja ens dona una pista, Bombus. És una mica semblant a l'abella, però molt més voluminós, i el que el caracteritza és la remor que fa amb les ales, amb la boca, quan vola. En castellà es diu abejorro, en anglès es diu bumblebee. Hi ha una famosa cançó de Korsakov, el vol del borinot, The Flight of the Bumblebee, que de fet sona bastant com un borinot. Per extensió, el nom també sol donar a altres insectes que al volar fan un brugit característic, és a dir, no només diem borinot als borinot, però a altres insectes. I són insectes polinitzador, és a dir, com passava en el pobre ruc, són molt útils per l'ecosistema, els borinots. Doncs bé, el diccionari defineix borinot com... Abrotxa-se los cinturones. Home impertinent que sol parlar molt a cau d'orella i ficar-se on no el demanen. O bé, un infant molt viu i bellugadís que xerra molt i es fica per tot, això a Menorca, per exemple, i home de poca formalitat, en castellà un botarate, un poca solta.
Vaja, és a dir, que insultem amb mamífers, amb insectes i amb el que faci falta. Hi ha alguna família d'animals que no fem servir per a parlar-nos malament?
Això és difícil de dir, no ho sé, ja que segur que hi haurà alguna comarca o algun poble en què algun animal es farà servir com a insult. Per exemple, els peixos semblarien, els pobres peixos que són allà dins, al fons de la mà, semblarien, no sé, especialment indicats, però també els trobam com a insults. Des de coses més generals com lluç, en castellà, curiosament, també es fa servir per insultar, merluzo, lluç, a coses més intrínsecament ibicenques, com, i aquesta m'encanta, rascassa. La rascassa, el nom en llatí és escorpaena porcus, encara tenim el porc,
sí,
aquí, és una espècie de peix coneguda a altres llocs de parla catalana com escòrpora fosca, cavet, escòrpena, escòrpera de fang, escòrpera de roquer, polla, rascla, rufí, ullot, perquè n'hi ha una mica per tot. En castellà es coneix com rascacio, cabra roquera. Doncs bé, en ibicenc, rascassa té un altre sentit i, tal com apareix al diccionari multilingüe de Ibiza Formentera, es fa servir aquesta paraula per parlar d'una dona, encara una altra vegada, de caràcter fort. En castellà, això seria... eres una borde, eres una antipàtica, una cosa així.
Així que ni els peixos es salven, i els ocells?
Els ocells, i aquesta part jo em tem que serà dolorosa per als oients del gabinet.
I per tu, que t'agraden molt.
Ja fa anys que hem dedicat moltíssims gabinets a contar les increïbles històries al voltant de la vida i el món dels ocells, de les aus. I entre elles les paraules, ja que també hem parlat moltes vegades dels noms dels ocells, de les seves etimologies, que són fascinants, doncs bé, també tenim espai per parlar, malauradament, dels ocells. Un insult que em sembla molt curiós és que en català es fa servir gamarús. Gamarús, el diccionari, el defineix com una persona estúpida o molt rústica. En castellà, burro, zopenco, gamarús. Però jo el trobo molt cridaner, aquest insult, perquè el gamarús és un mussol, és prou difícil de veure, l'escoltes la nit, té els ulls negres, és un caçador, magnífic caçador nocturn, que s'abat principalment sobre rosegadors, ratolinets, però també sobre pardalets, cucs, insectes, el que trobi. Mm-hmm. És un ocell que viu als boscos d'Europa, a la península es pot escoltar molt fàcilment la nit, fa bu-bu-bu-bu, un odolar molt típic, bu-bu-bu-bu. A les Pitiuses, malauradament, no el tenim. Jo no aconsegueixo saber d'on ve aquesta associació entre el nom del gamarús i la connotació pejorativa. I després hi ha un altre, també molt sorprenent, capsigrany. Aquest el tenim a Eivissa l'estiu, ara no n'hi ha, però a l'estiu l'hi haurà. El capsigrany, en castellà és l'alcaudon, també té aquest significat de ximple, bambo, tonto, i que jo no sé ben bé si ve de l'ocell en si, que no ha fet res perquè el diguin bambú, o que el nom de l'ocell, capsigrany, conté la paraula cap i potser per això hi hagi una associació amb coses com cap de suro, com en castellà tenim cabeza de chorlito, capsigrany, no ho sé ben bé.
Podria ser. I ja per acabar aquesta llista de, diguem, paraules boniques, algun altre animal inesperat?
Bé, per acabar, tinc una descripció, diríem més bé que és una descripció que ha esdevingut un insult, que és la paraula cabot. Designa un cap gros, ets un cabot. Però resulta que hi ha, des d'un ocell a un peix, un insect, una granota, que es diuen cabot. D'una banda, és un ocell semblant a l'orenella, que és més aviat una mica més petit, és de color negrós, amb reflexos blavoses, la panxa, la gola són blanques i la cua la té blanca també. La cua és una mica més corta i a Eivissa també se li diu orenella de cua blanca o, jo l'he sentit parlar, de cul blanc. En castellà es diu avión común. Això és un cabot. D'altra banda, un cabot és una granota jove que encara té cua i és alena de brànquies. En castellà, un renacuajo. I finalment, també existeix un peix de la família dels gòbits. Els gòbius són aquests peixos de fons que tenen els ulls molt sortints, com si haguéssim pres algun tipus de droga, no sé. També és un cabot. I curiosament, jo no sé ben bé si per similitud fonètica, cabot es pot confondre per amb el cabot, que és el que en castellà diuen alcahuete, proxeneta, la persona que sol·licita o indueix una dona per a tenir comerç carnal, això ho diu el diccionari, amb qualque home. O qui encobreix aquest comerç a casa seva, és a dir, un proxeneta, un alcahuete. És a dir, des dels mamífers, als peixos, als ocells, fem servir els noms dels pobres animalets per cridar-nos tot tipus de coses, de tot menys bonic, però que no es preocupen els nostres oients, que un altre dia parlarem de les coses més polides del món dels animals.
Sí, aquestes ens agraden molt. Sí. Moltes gràcies, Ivan, per aquest gabinet tan curiós. Saps ja de què parlarem la propera setmana?
Idò, sí, aquest mes, tot el gener, estic fent classes al màster d'alta gastronomia de l'Escola d'Hostaleria,
sí.
Així que jo crec que parlarem de pa, el més segur.
Idò, aquí t'esperant. Bona setmana.
Fins la pròxima.
El termòmetre.
12 i gairebé 43 minuts i després d'haver enriquit el nostre vocabulari amb Ivan Llarza i na Nieves, ara sortim al carrer com fem cada dimecres perquè precisament na Nieves García Gálvez ha sortit al carrer per parlar d'inclusió social i sobretot d'un projecte pioner a les Balears.
Eivissa comptarà a partir de febrer amb un nou servei de primera atenció comunitària. Es tracta d'una iniciativa pionera destinada a detectar i acompanyar persones en situació d'exclusió social severa o d'alta vulnerabilitat. Per conèixer en profunditat aquest nou recurs municipal, parlem avui amb la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament d'Eivissa, Lola Penín, i amb el director de Benestar Social del Consistori, Ivan Castro. Bon dia.
Bon dia.
Buenos días, Nieves.
Quan parlem de persones en situació d'exclusió social severa o d'alta vulnerabilitat, de quin perfil de persones estan parlant? En quina situació es troben?
Pues personas que, aparte de no tener un sitio donde no tener una vivienda, un hogar, pues que están en situación de mucha problemática añadida. Patología dual, enfermedad mental, drogodependencia y, bueno, otras situaciones que, aparte de la vivienda.
¿Cuántas personas amb aquest perfil tenen identificades ara mateix al municipi d'Eivissa?
Sí, mira, desde que llegamos al equipo de gobierno, hasta ahora hemos identificado unas 100 personas que viven en calle y su perfil es de vulnerabilidad muy severa. Y por eso se ha creado este nuevo servicio. Ya pusimos en marcha el programa Donas que Florecen, que era dirigido a mujeres en la misma situación. Y viendo pues que los resultados son muy, muy positivos, pues hemos decidido extenderlo pues a todas las personas que viven en esa situación.
Parla d'un centenar de persones, però pensen que hi ha més de les que tenen ara mateix detectades?
No creemos que haya más. Nosotros trabajamos de mano con las entidades sociales, entonces entre la información que tenemos por nuestro lado y la que ellas nos facilitan, es más o menos, tampoco podemos decir una cifra exacta porque son personas que van, vienen, se mueven y exacta tampoco se puede decir.
I no parlen, per aclarir-ho, de persones, per exemple, treballadores que viuen en assentaments aquí al municipi.
Bueno, a ver, como bien decía Lola, las dimensiones de la exclusión social son muy, muy amplias, ¿no? Puede pasar desde una persona que tiene una discapacidad, que puede sufrir una exclusión temporal, hasta situaciones de alta vulnerabilidad. Cuando hablamos a veces se habla de asentamientos, evidentemente hay una situación de exclusión social, pero que está muy enfocada a la vulnerabilidad residencial, ¿no? Nosotros cuando hablamos de este programa nos referimos más a las personas que tienen afectadas muchas dimensiones de su vida, ¿no? Como puede ser la salud mental, la salud física, la pérdida de relaciones sociales. Ese es el perfil, digamos, más severo de la exclusión social. Claro, ahora mismo la situación, se está hablando, el método ETHOS, que es el indicador europeo para hablar de exclusión social, te dice que la vulnerabilidad residencial es un elemento determinante para la exclusión. Pero a veces solo está afectado eso, porque es una persona que trabaja, es una persona que tiene red social y lo que tiene es un elemento circunstancial. Claro, este no es un perfil tan determinado de servicios sociales, es un perfil, como hemos hablado, de carencias de otras administraciones, una carencia global, ¿no? De una situación que está emergiendo ahora en nuestro municipio. Pero aquí sí que hablamos que si ahora una persona que en situación de empleabilidad alta, con ingresos, tiene dificultad para entrar a la vivienda, pues imaginaos cómo están las personas que se le añaden dificultades personales o situaciones de problemáticas, diagnósticos o incluso hasta trastornos, ¿no? Pues es ahí donde sí que nos interesa mucho este perfil, que ahora está doblemente vulnerabilizado porque, claro, la situación de Eivissa es más compleja para acceder a recursos dignos.
I havien detectat a més que aquestes persones no venien autònomament als serveis socials municipals i per això la creació d'aquest servei. Per què no venien? Perquè no els interessava? Perquè no sabien de l'existència d'aquests recursos?
Aquí se producen varios factores. Uno es que al final cuando las instituciones, los recursos públicos se profesionalizan, se estructuran mucho, ¿no? Para ir a hacer el DNI necesitas una cita, para ir al médico necesitas una cita, para ir a servicios sociales se necesita una cita. ¿Qué pasa? Que muchas de estas personas no tienen las habilidades para cumplir con estos criterios. Entonces se van alejando progresivamente de los servicios normalizados. No es que no vengan a servicios sociales, tampoco van a salud pública, tampoco van a salud mental, tampoco tienen regulada la documentación, muchas veces porque no, ha caducado y no han ido. Entonces lo que detectamos fue un grupo significativo de personas que estaban muy desvinculadas de la red pública, de la red de atención pública, y es ahí donde se centra el proyecto, ¿no? Intentar volver a conectar a estas personas con los servicios comunitarios. ¿Por qué? Porque a partir de ahí irá su mejora, ¿no? Si conseguimos que accedan al centro de salud, a que vayan a citas de salud mental, que tengan un seguimiento por parte de servicios sociales, que arreglen su documentación, entendemos que va a ser una mejora significativa para su proceso de inclusión.
I per què ara es posa en marxa aquest recurs? No sé si noten que n'hi ha més necessitat, no sé.
A raíz de poner en marcha el proyecto Mujeres que Florece, hemos visto que daba resultados. También hemos hecho 2 años consecutivos el ciclo de Mesa Pro, Mes Iguals, de ponentes que han venido, nos han contado también las experiencias que se han vivido en otras ciudades, y nosotros es verdad que desde el primer momento era un servicio que queríamos implementar aquí en Ibiza, porque creo que es algo muy necesario. Como bien decía él, no es solo que no acudan a servicios sociales, es que no acuden a una red de servicios que sería beneficiosos para ellos. De hecho, con Mujeres que Florecen, por ejemplo, el Centro de Salud de Vila nos dejaba por las tardes los lunes para que pudieran ir sin cita previa. Con Policía Nacional pues también hemos hablado para que podamos ir a hacerles su documentación sin cita, porque es gente que llevar una vida normalizada como puede llevar cualquiera de una cita y acudir, pues a lo mejor coger la cita y luego no van. Entonces, pues facilitarle, porque a lo mejor no están en su momento, no están receptivos, y aprovechar esos momentos que ellos están receptivos, porque se les va a dar se va a trabajar con ellos en una intervención integral y muy completa. ¿Para qué? Para que aprovechando esos momentos de cercanía y receptivos se puedan ir acercando pues a todos los servicios que hay disponibles.
¿Y qué es exactamente aquest servei de primera atenció comunitària?
Lo que queremos es tener presencia en el territorio, es decir, tener un equipo que está en la calle, que pasea, que contacta, para hacer primero un acercamiento. Cuando hablábamos del programa, uno de los objetivos es generar vínculo. Muchas de estas personas, además, incluso en alguna ocasión han tenido malas experiencias con administraciones, entonces lo que queremos en primer lugar es acercarnos, que nos reconozcan, generar vínculo, y a partir de ahí poder empezar a trabajar. Una vez que el vínculo se genera, lo que haremos es un proceso de diagnóstico, ver en qué situaciones tiene afectada esa persona, o en el caso también la diferencia en género, que es muy importante remarcar, que la exclusión social, la mujer a veces sufre triple vulnerabilidad, y es un elemento que hoy en día no podemos dejar de valorar. A partir de ese diagnóstico, empezar a hacer un plan de intervención. Ese plan de intervención va a ir basado hacia la cercanía a recursos que le pueden ayudar. Recursos residenciales, como pueden ser el centro de baja exigencia, el albergue, recursos de salud mental, como decía Lola también, recursos del propio centro de salud, y con el objetivo de vincular con los servicios normalizados. El programa termina ahí, porque es un programa de primera atención. Es intensidad alta durante 9 meses para que esa persona acceda. Una vez que entendemos que acceda a estos recursos, ya empezará a tener un seguimiento importante. Cuando Lola decía la dificultad de hacer una cita, vivir en la calle es algo muy complejo, que te desestructura muchos factores de tu vida, pero entre ellos el tiempo. Muchas personas no identifican ni el día ni la hora, porque es un proceso de desarrollo psicológico, de trastorno mental muy complejo, ¿no? Entonces, aunque parezca una cosa simple, el hecho de poder organizarte sin tener una vivienda es muy difícil, porque pierdes muchas orientaciones básicas para tu desarrollo. Entonces, esa es la idea, ¿no? Volver a conectarlos con los sistemas para que a partir de ahí podamos generar pautas de mejora.
¿Y pensen que serán receptivos en aquest nou servei?
Nuestra experiencia es que al principio cuesta. Cuesta porque evidentemente están ya en una situación, incluso ellos hablan de la invisibilidad. Yo estoy en la calle y soy un ser invisible. La gente pasa por delante y no nos perciben, ¿no? Es una característica común de la exclusión social. Por eso hablamos del vínculo. El vínculo es tener paciencia, estar presente, acompañarles, y a partir de ahí, con un cierto tiempo, con una cierta temporalización, nuestra experiencia es que el vínculo se crea, porque al final todas las personas necesitan ayuda, y es importante que esa ayuda sea profesional y además sea adecuada a la persona.
¿Y amb quins professionals comptarà aquest servei?
pues mira, tendremos una trabajadora social y una educadora social. Sí que es verdad que la administración les obliga mucho a estar a los trabajadores en oficina, son muchos trámites los burocráticos y bueno, ya hace unos meses que hemos completado la plantilla de bienestar social, con lo cual podemos poner a disposición de este servicio pues un trabajador social y una educadora para que, como bien ha dicho él, estén en la calle trabajando día a día con ellos y crear ese vínculo para luego que puedan acceder a otros servicios.
Parlava de 9 mesos d'intervenció, no sé si és perquè és el temps que consideren que és necessari, se podrà allargar, suposo que hi haurà casos que seran més curts, no sé.
Sí, és una previsió. ¿Por qué hablamos de 9 meses? Porque hablamos de intervención intensa. La intensidad a lo mejor requiere un contacto de 5 o 6 veces a la semana, acompañamientos. ¿Por qué hablamos de temporalización? Porque de alguna forma tenemos que regular, primero, que la persona tiene una atención muy especializada durante un tiempo y segundo, da la oportunidad a nuevas personas, ¿no? Es un proceso de entrada y salida. Queremos que sea un servicio ágil, cercano y que pueda abordar cualquier situación en el momento que se produzca. Una de las cosas que nos pasa a servicios sociales, a salud pública, es muchas veces las listas de espera, ¿no? Hay una carga muy importante de demanda y eso nos lleva a tener listas de espera. Lo que queremos es que este servicio no tenga listas de espera, que pueda intervenir de forma inmediata. Para eso necesita que las personas entren, pero también salgan, pero que salgan a un recurso normalizado.
I parlen d'un recurs pioner, no sé si tenen referents d'altres llocs on s'hagin posat en marxa aquest tipus de serveis.
Sí, como bien decíamos antes, decía Lola, hemos tardado un tiempo porque nos hemos nutrido de muchas experiencias a nivel del ciclo de exclusión social, que este año ha sido el segundo, ahí hemos tenido experiencia, pero también hemos ido investigando qué tipo de acciones tenían otros municipios, grandes capitales como puede ser Barcelona o Madrid con los SAMU Social, pero también hemos estado viendo capitales de provincia con programas específicos. También tenemos aquí entidades del tercer sector, que como Cruz Roja, Caritas o Médico del Mundo, que trabajan en el campo. Entonces, hemos hecho un poco un remix de todas estas aportaciones para crear este servicio.
¿Y habrá colaboración con estas entidades del tercer sector?
Sí, sí, es un servicio que transversal, que habrá colaboración con las entidades del tercer sector. También irá ubicado en el centro San Miranda, que también allí irá ubicado lo que es el nuevo SIAN, el servicio de adicciones, con lo cual se podrá trabajar de forma transversal pues desde muchos ámbitos.
I do, estarem pendents de la posada en marxa d'aquest servei i del seu desenvolupament. Lola Penín, regidora de Benestar Social, i Iván Castro, director de Benestar Social de l'Ajuntament d'Eivissa. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a ti.
Tres ràdios, història.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. L'agenda.
12:57, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i donem la benvinguda de nou aquí a l'estudi, a la Nieves García Gálvez. Moltíssimes gràcies per haver recollit aquests testimonis. I ara és el moment de repassar l'agenda cultural del dia i començar amb a Vila per assistir a la segona sessió de la secció oficial de curtmetratges de la 9a edició d'Ibicine.
Sí, Dentro de la Mente és el títol d'aquesta nova sessió en la que es projectaran 7 curtmetratges que tractaran temes com la infància, la religió, les desigualtats, la memòria i els drets humans mitjançant diferents gèneres com el drama, el thriller, l'animació i el cinema d'autor. Després de la projecció hi haurà sessió de Cinefòrum oberta al públic, on el públic i els cineastes participants podran compartir impressions, preguntes i reflexions. La cita serà al Centre Cultural Camp Ventosa. Les projeccions començaran a les 7 de la tarda i el Cinefòrum a les 8:30. Les entrades per assistir es poden comprar a la web d'Ibicine.
I també a Vila aquesta tarda l'escriptor Juarma presenta Poètica de l'autodestrucció a la llibreria Sa Cultural.
Sí, en Juarma és un referent del còmic underground i creador de l'univers Villa de la Fuente. A la presentació de Poètica de l'autodestrucció, en la que arranca l'11a edició del Festival Mal de Cap, es parlarà de llibres, de crear des de les perifèries, d'humor, de precarietat o de fer cultura sense demanar permís. La cita és a les 7:30 de la tarda, com dèiem, a la llibreria Sa Cultural, i l'entrada és lliure fins a complet aforament.
Molt bé, i doncs quedem amb tot això. Moltes propostes avui a Vila, Nieves.
Sí.
Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
I en aquests últims segons del programa, aprofitant per felicitar el músic i compositor estatunidenc David Grohl, que va néixer tal dia com avui de l'any 1969 i avui fa 57 anys. Ell va ser bateria de Nirvana des de l'any 1990 fins al 94. Després va formar la banda de rock alternatiu Foo Fighters, on canta i toca la guitarra, la bateria o el baix, toca tot pràcticament, i la seva discografia inclou 3 àlbums en Nirvana i 11 amb Foo Fighters. Avui el felicitàvem escoltant aquest himne, aquest Best of You, la primera cançó del 5è disc dels Foo Fighters. Ho deixem aquí i demà hi tornem a les 12:04. Bona tarda, fins demà.